Avui, a Islàndia, Ivet Nadal en directe versionant Rolling Stones.
Ja va caient pels vidres, veig com passa el
començar un divendres, Maria Xinxó, bona tarda.
Bona tarda, Alberto.
Ivet Nadal, bona tarda, mil gràcies.
Bona tarda, no, gràcies a vosaltres.
Home, és un regal, això, no?
Que xulo. Bueno, el regal també és ser-hi.
Home, és un... però un regal barra atracament, una mica, no? Perquè no sé si és millor començar a parlar una mica i després poder cantar, més que així s'enfreda entrar cantant, què?
Jo crec que aquí, a Islàndia, tot va bé, no? Perquè et sents a gust, et sents emparat, per tant, en un altre lloc potser hagués dit que no, eh? També et soc sincera. Però aquí més em sento bé, per tant, és com a casa.
Escolta, com és? D'on et ve aquesta versió de Rolling Stones?
Doncs mira, va ser un regal. La veritat és que és una cançó que fa molts anys que va ser versionada per la Maria Mar Bonet, no sé si l'any 78 o una cosa així. Mai més...
No la conec, aquesta versió.
Mai més s'ha tornat a cantar. I llavors va fer una adaptació a l'Enric Casasses, que és una lletra i una obra d'art nova, un poema nou. I a través del Pascal Comelade em va dir, ostres, aquesta cançó l'hauries de cantar, no? I no acostumo a cantar versions, perquè sempre m'agrada cantar coses que em passen a mi, però sí que amb aquesta cançó sentia que hi havia coses que podia sentir molt properes a mi, no?
Què hi havia que et ressonés en aquesta lletra d'aquesta cançó?
Com passa el plor, no? Que passi el plor, no? I aquesta revisió cap a la infància, no? Que és on veus les coses, si Déu vol, no? més boniques, no?
I aquesta cosa de veure el món a través dels vidres, no? Mm. Que fa gràcia. Aquesta és una metàfora maca, no? Que com si tu estàs a casa, no? Que et passen les teves coses i a través dels vidres veus què hi ha fora, no?
Clar, i pots veure moltes altres vides que els està passant en el mateix moment, a la mateixa hora, unes altres sensacions, sentiments, i tu potser estàs tancat en una situació bona o dolenta, però fora estàs observant algú que es baralla, algú que es fa dos petons, algú que juga, algú que plora, no? I és una sensació...
Què creus que pensem sempre? Que els de fora, els que veiem a través dels vidres, són més feliços que nosaltres o no?
Jo crec que sí, no?
Sí, no? Okay. Sempre pensem que els altres, no, els hi va millor.
Jo tinc aquesta tendència, sí, però no des de la queixa. Sempre tinc la tendència de... Sí, de que pensar que la gent no pateix tant, potser... com un mateix, no? I això és un pensament bastant injust.
Escolta, que em diu l'Àlex que ha trobat la versió de la Maria del Mar.
Va.
Sí?
Sí, sí.
A veure.
Dulce remor de cada tarda, no t'esfaixis de
Scott. Ara m'imaginava Mick Jagger a casa seva, Keith Richards, no?, que un dia els hi passin totes les versions que han fet de totes les cançons que han fet ells, no?, i que s'hi podrien estar tota una tarda, tranquil·lament, i tot un dia sencer anar-ho escoltant. Ara sentíem la Maria del Mar i Bet Nadal, però tu quins referents tenies quan vas començar a cantar? T'emmirallaves amb algú de dir, hosti, si un dia jo pogués sortir a un escenari, tenir la veu, tenir la presència, tenir el talent, tenir el món interior que té no sé qui?
Jo vaig començar una mica a escoltar música i poesia una mica prematurament. Crec que massa d'hora. I llavors sí que em vaig escoltar molt música que entenia, les lletres, perquè per mi era molt important. Inicialment la persona que vaig escoltar més va ser Sopa de Cabra, el Gerard Quintana, la manera de fer que crec que donaven un potencial fort a les lletres. Però de seguida vaig veure el món de la poesia i el món de la poesia més a prop de la cançó, l'Enric Casasses, el Pascal Comelade, i això em va portar una altra perspectiva artística i una altra manera de viure.
Què vol dir? Que perquè t'he estat escoltant molt atentament, però m'he quedat amb la primera frase, Ivet, que vas començar a escoltar música massa prematurament.
Tot massa prematurament, en general. Sí, perquè s'ha de ser molt madur per posar-te a dins d'aquests mons. Jo amb 9 o 10 anys anava a molts concerts, molts recitals. Vaig conèixer molta gent del sector d'una manera molt embrionària, molt al principi. I vaig viure amb moltes experiències de seguida, abans de ser major d'edat, no? I que potser ara això sí que ho canviaria.
Per què anaves a concerts amb 9 o 10 anys?
Per salvar-me de ferides. Sí, per salvar-me de ferides que tenia molt a prop. I llavors buscava una escapatòria, però no una evasió, sinó una zona de confort on es pogués somiar, on hi hagués pau, salut, on hi hagués fermesa, un espai saludable.
I amb qui anaves a concerts amb 9 o 10 anys?
Amb la meva mare.
Clar,
sí, clar, ara encara a vegades hi ha gent que em diu on està la teva mare? Dic, oh, mare, ja no vaig amb la meva mare. Que a vegades sí, a vegades compartim bons moments, però vull dir, hi ha molta gent que em recorda, clar, era una nena, no?
Clar, han sortit noms d'alguns dels grans en aquests primers minuts de conversa, però tu tens aquesta habilitat i aquest talent també d'envoltar-te sempre de gent molt bona, no? Vull dir, i clar, Pascal Comelade, i a la ciutat tu, l'Enric Casasses, el Gerard Quintana, el Caim Riba, i en aquest últim disc, Les Hores Blaves, de la Ivet Nadal, hi ha una versió que fa juntament amb una altra persona, que no és la primera cosa que feu i que us estimeu molt, que és el Manolo García.
Que som i qui volem ser, si la vida és un combat. Deixar-se anar i sentir ells de foc buscant la llibertat. El meu cant et persegueix per trobar el teu univers. Cançó per mi que visc en una revolta entre el ser i el sentir d'una vida nova. Cançó per tu, cançó.
Com us veu conèixer amb el Manolo García?
Mira, ara m'he emocionat. Feia dies que no escoltava la cançó i em venen molts records. En Manolo em va venir a veure en un concert molt petit que vaig fer a Girona. Això diu molt de la seva persona, perquè és una persona doncs, que penso que no li fa falta anar a buscar res ni ningú. I el que va venir era a recolzar i a dir-me, ei, és un camí molt difícil, però endavant, no? I inicialment va ser un contacte doncs, artístic i després es va generar una amistat i una manera, salvant les distàncies del seu èxit i del moment on quan ell va sortir, d'anar pels marges i de que ningú et dirigeixi què has de fer. No? I amb això crec que s'ha fet una amistat doncs, molt bonica. No? I sempre doncs, hi ha un constant ànims perquè sap que és un camí difícil i que els ànims d'algú que té tanta experiència doncs abracen i emparen molt, no?
Quants anys tens ara?
M'has fet la pitjor pregunta que em pots fer, Albert, eh?
Sí?
Ostres, sí. Fa molts anys que tinc la mateixa edat. Però molts, eh?
Quina?
No, mira, no sé. És que, com que he estat molt de temps malalta, jo vaig aturar el temps. Però no, la veritat, ara en tinc 35. Però per mi no els tinc, eh?
Quants en tens?
Doncs tant de bo en tingués 22, com a molt.
22 voldria dir que portaries quants anys al món de la música? Perquè vas començar molt jove, no només...
Sí.
Clar, si anaves a concerts i t'entrava tot aquest món i amb 9 o 10 anys, vol dir que què, amb 16 o 17?
Sí, exacte, sí.
16 o 17 comences a cantar.
Sí.
I on volies arribar?
No vaig premeditar res, absolutament res. I potser això, doncs... És que és molt vocacional. No crec que sigui una professió, com m'ho prenc jo. Perquè si no, segurament, algú diria, oh, no, ja fes una altra cosa. Saps què vull dir? Ho faig perquè és la meva manera d'expressar-me amb el meu món, amb els altres, de dirigir-me amb coses que potser no puc dir en una conversa o que no puc gesticular, doncs ho dic a l'escenari. No? L'escenari és el lloc on estic més segura. No?
Ho dius a l'escenari i ho dius també escrivint, perquè, clar, a més... Les coses van juntes una mica, no? Ja acabes de publicar Les Hores Blaves, aquest disc que estem sentint algunes cançons, que tu ens has fet aquesta versió de Com passa el plor, d'aquest Tears Go By de Rolling Stones. Hem sentit també el Cançó per tu de l'Ivet Nadal i el Manolo García. Però és que fa uns mesos vas publicar aquest Camí del text, que és aquest llibre, aquest poemari, publicat a Edicions Poncianes, on hi ha moltes coses que són cosines germanes del que escrius a les cançons després, no?
Sí, miro que sempre surti una mica, s'acompanyin, sempre... Jo quan vaig començar, Albert, els cantants, els cantautors em deien millor que recitis, i els poetes em deien millor que cantis. I jo, que sóc molt tossuda... Vaig pensar, com que a mi aquí no em mana ningú, perquè vaig per lliure, ningú... doncs faré les dues coses, perquè...
Però quin morro, no, que diguessin
sí.
Això? És com si cadascú volguessin que tu no fossis competència seva.
Exacte, sí. I com que era molt jove, la gent potser pot ser més manipulable. I jo, doncs, malauradament, pot ser per desgràcia, perquè potser m'haguessin anat millor les coses si em deixés influenciar més, eh? Però estic orgullosa... Ho dic amb humilitat, però amb orgull, malgrat la redundància de... Doncs, no, jo vaig decidir doncs, seguir fent les dues coses. Hi ha cançons que... Clar, una cançó ha de tenir una durada de temps i, per tant, la lletra s'ha d'entendre molt més ràpid. Un llibre te'l pots... i pots donar més temps, no? Tot i això, sempre intento humilment que les lletres tinguin un caire poètic, no? I és veritat que les Hores Blaves i el Camí del text s'han doncs, composat al mateix moment i s'acompanyen per entendre una mica el...
Home, i tots dos són de color blau, perquè el blau surt a moltes lletres, eh? I a poemes. Què vol dir el color blau, ara? O ara passes una etapa blava, diguem, la Ivet Nadal, o quan estaves escrivint això era blau? Tradueix-me aquest blau.
Mira, el blau, per mi, és una... Jo vinc de fer cançons molt tristes, molt melancòliques, per la meva personalitat... Per tant, no, sabia que havia de fer un canvi, per això també estic en un nou camí del text, també de les cançons, però no podia passar un color fluorescent, per exemple, no? O molta alegria. El blau, per mi, és saviesa, és serenitat. I és cert que dona la coincidència que moltes persones que m'han acompanyat els darrers dos, tres anys, tenen els ulls blaus. I vaig pensar, evidentment que no és el fet de que tingui el color dels ulls blaus que a mi em transmeti això, però sí que jugant una mica amb el joc pictòric, perquè també m'agrada combinar-ho amb les arts plàstiques, pensava, ostres, el color blau doncs és un color doncs, que és el que em convé, no? Aquesta serenitat, aquesta saviesa, aquesta mirada també una mica més filosòfica, no?
Llegeixo un dels poemes que escrius en aquest camí del text. Un cos prim per una vida tan gruixuda i greu. Aquí és tot, eh? 12 paraules que deuen haver, no? Aquí hi ha la teva vida, no? Amb aquestes 12 paraules.
Sí. Sí, potser hi ha gent que diria, ostres, això es pot llegir molt ràpid, no? Però per arribar a dir això, hi ha molt patiment, hi ha molt pensament... I doncs, sí, un cost prim per una vida molt gruixuda i greu, per treure't culpes i ser conscient de que del cos ha sigut una carretera per on hi han passat moltes coses, no? I aquest llibre està ple de reflexions, no? De saber per què m'han passat tantes coses, no?
L'última conversa nostra va ser fa 3 anys, sí. Que et vaig venir a veure a la Mútua de Terrassa, que sí. Estaves en una unitat pels trastorns de conducta alimentària, sí. No? Per l'anorèxia, que paties, que pateixes, no? Perquè pràcticament crec que és una cosa crònica, no? Amb la Ivette Nadal. Ha canviat molt, de tal com jo et vaig trobar fa 3 anys, a com estàs ara?
Mira, el que ha canviat és que estem més lluny. Aquell dia estàvem més a prop. No, però et sento a prop igual, eh? Què ha canviat? Sí, han canviat moltes coses, perquè llavors va venir la Covid de seguida i va passar una cosa per mi terrible dintre el món de la seguretat social, que jo en aquell moment defensava molt, i és que van tancar tots els hospitals de dia. Per tant, tinguessis l'alta o no, t'envien a casa i espavilat, no? I d'entrada, doncs, quan portes molts anys amb molts referents, encara que ja pugui dir tinc 35 anys i ja no necessito referents, sí que es necessiten referents quan es pateix, tinguis l'edat que tinguis. I llavors m'he hagut d'espavilar i també prendre consciència, no? I el que m'ha passat és que estic lluitant sola amb una sensació molt més de consciència del perill on m'havia posat, on m'he estat posant molts anys. La Covid m'ha fet una por increïble. Vaig estar tancada, no podia sortir de casa, ni quan es podia sortir de casa. Em van haver d'ajudar i no podia ni sortir, perquè sabia que el meu cos era de risc, no? Llavors, agafar aquesta por m'ha fet valorar, per desgràcia, és a dir, que existeix la Covid, m'ha fet tenir la consciència de dir, ei, el cos n'hi ha un, potser no et vols morir, no? Potser no vols patir, no? I el fet de tenir por, jo no havia tingut mai por. I això és el que m'ha passat. He patit molt i estic sense referents i em sento com molt desprotegida. Jo, el lloc on estic més segura, Albert, és en un hospital. Hi ha gent que li fa pànic anar a l'hospital, o metges mateixos, no? Jo, és per mi la casa mare. És el lloc on m'han aguantat els pensaments, les penes, les lluites. I ara, de cop i volta, doncs, no tenir aquests referents, aquestes figures, me n'adono, doncs, que he de ser molt més valenta. I si m'ho permets, doncs que ho estic sent. M'agrada lluitar moltíssim.
Lluitar moltíssim, i t'ho has dit, eh? Has fet servir aquest verb diverses vegades, patir, no? Mm. I tinc la sensació que has patit molt. No aquests 3 anys, eh? Que fa molts anys que pateixes molt.
Mira, ahir m'ho van dir, vaig fer un concert i em van dir, ostres, que havia agradat i això, i em van dir, però has patit moltíssim.
Fent el concert?
No. Ah. Amb el que estàs cantant, amb el que estàs recitant, has patit moltíssim. I vaig dir, bueno, però ara ho puc cantar, estic parlant de moltes ferides, no n'hi ha una, no només és el cos, és les emocions, és la personalitat, és també com m'he vinculat amb el món de la música, amb el món de la poesia. Sí, sóc una persona que he patit, però com molta gent, és a dir, tothom té molts patiments i ferides, no?
Un altre poema. La meva primera ferida és inconsolable. I per aquesta raó, la resta també.
Sí. És bonic sentir-ho recitar per tu, també, eh? Sí, quan jo intento racionar... Soc una persona molt emotiva, però també molt racional, perquè en el fons vol saber per què et passa tot això, no? I quan vas enrere a la infància, dius, bueno, a veure, realment quina és la primera ferida? Perquè... De cop algú em va preguntar un dia què hi ha abans de l'anorèxia. I com que se situa molt al principi, estem parlant d'una persona amb 9 anys, què hi ha abans de 9 anys, què pot recordar? I quan ho recordes i veus que, no, que això no pot canviar, que aquesta ferida no podrà canviar, llavors vaig escriure una cosa que vaig dir deixar d'emparar els altres és per fi ser generós amb mi. I això pot sonar egoista, però per una persona que lluita, deixar de donar a persones que potser no es volen cuidar o no es volen deixar ajudar, arriba un moment que has de dir, ara he de lluitar per mi.
No? Mm-hmm. I aquesta primera ferida és una ferida que no l'has explicat.
No.
Ni la vols explicar.
Mira, ara estic escrivint un assaig testimonial de vinculat amb la personalitat, amb això, amb el trastorn alimentari, amb coses que m'han passat amb el sector artístic, i possiblement sortirà, sí, possiblement sí.
Mm-hmm. Sí. Doncs esperarem, tenim temps, cada cosa va al seu temps.
Exacte, d'anar madurant.
Exacte, i aquestes converses doncs les anem fent de tant en tant. A més, com deia, envoltant-te de bona gent, aquí en el llibre també es veu, últimament parles molt i li dediques uns quants poemes, però, per exemple, un a la pàgina 32, el filòsof Josep Maria Esquirol. Tu ets una oportunitat per pensar millor. Últimament parles molt, del filòsof, del Josep Maria Esquirol.
Ostres, és que jo no sé com... Mira, és veritat, i em sap greu per ell, fins i tot perquè l'estic citant moltíssim, no? Però a mi m'ha canviat la vida. Els seus llibres, les seves conferències... M'ha donat un ventall de món que tant de bo l'hagués conegut abans, i quan vaig decidir en un moment determinat allunyar-me una mica del món de la poesia, tant de bo hagués escoltat abans l'Esquirol parlar de les ferides, fins i tot, que en té una concepció molt diferent a la que jo en tenia.
Que jo quan et llegeixo, no?, i quan aquesta simplificació que tu has arribat i que costa tant arribar, aquesta simplificació de dir un cos tan prim per una vida tan gruixuda, penso, hi ha alguna manera, ja no que el cos canviï, sinó que la vida no sigui gruixuda, que la vida et sigui prima, diguem?
És molt difícil. Suposo que es tracta de prioritzar-se, però sí, és veritat que sóc una persona que sento molt les coses, que estimo molt a la gent, i, per tant, he d'aprendre a gestionar les coses d'una manera diferent. Això està clar. Vull dir, es va configurar la meva personalitat en un moment, segurament, amb mals referents, amb coses de la meva personalitat també, doncs no tot és culpa dels altres, hi ha coses que portem innates a dins, no?
Mm-hmm.
Tant de bo la vida sigui més prima o jo faci que m'afecti menys. No?
En algun moment has pensat... Mira, Ivette Nadal, per què ho vas explicar, que tenies anorèxia? Perquè si no ho haguessis explicat, t'hagués anat més bé la teva carrera artística. Ho has pensat mai, això?
Sí. La veritat és que... a veure, jo ho vaig explicar perquè era molt visible. Llavors, tot el que canto, tot el que explico és un projecte. No, jo no m'invento les cançons o els poemes per passar el temps. Llavors, la gent que em vingui a veure, que a vegades són això, noies joves o no tan joves, jo no vull influenciar negativament a ningú, no? I és cert que en un moment determinat crec que, com que la imatge impressionava molt, hi havia llocs que no se'n va contractar. Sí que em va arribar, això, sí. Sí. I, bueno, i això, doncs, era un bon senyal. Tot i que ara et diré, Albert, que la cosa està canviant bastant al sector. Ara crec que no funciona així, i això ens farà molt mal.
Què vol dir?
Mira, amb tot això que està passant de la... Em sembla superficial parlar d'això, però amb tota l'onada aquesta de la música urbana, que surten noies 20, 22 anys, és igual l'edat que tinguin, perquè totes hem començat joves, o les que hem pogut, no? Que surtin amb una cosificació i ensenyant d'una manera un cos tan prim, i això fa molt mal per les noies joves, més joves que s'emmirallen, i per les que no som ni molt joves ni molt grans, ens fa un mal terrible, perquè portem molts anys lluitant per això. I ara mateix les imatges que s'estan donant de les noies a l'escenari fan molt mal, moltíssim. A mi, jo m'escandalitzo bastant.
A veure si t'entenc bé, és a dir, ho detectes sobretot amb la música urbana?
Sí, i tant.
Gent jove... Què passa? Que ensenya molt... O sigui, tu penses que ensenya molt el seu cos? O quin és el problema?
Sí, amb tot això del feminisme, de poder ensenyar el cos d'una manera alliberar-la, em sembla bé, però que s'estan fent banderes de cossos on ja dona la sensació molt, molt sexualitzats i també, de nou, una onada de cossos molt prims. I jo, quan ho veig, a vegades encara m'impacta i penso, ostres, ho t'ho dic sincerament, i t'ho dic com a persona, no com a la vessant artística, ostres, quina ràbia no poder ser així, no, ara? Però penso, ostres, és que si sapigués tot el que he lluitat jo llavors, perquè això caus, eh? Vull dir, et fas molt mal i costa molt. I llavors no ho envejo gens, però sí que a vegades impacta. I a mi em fa por, penso, ostres, on anem a parar? On anem a parar?
Tu t'agradaria tornar a estar en el circuit, diguem?
Jo no he estat mai al circuit.
No hi has estat mai? No hi has estat més del que hi estàs?
Hi he estat més, pot ser, sí. Al principi, sobretot, quan vaig començar. Perquè a la gent li agrada les novetats, les joves promeses. Ai, com que m'has preguntat l'edat...
Perdona, 35 anys. 35
anys. Fa anys que sóc vella pel sector.
Sí?
Uf, per les cantautores, amb 35 anys, ets molt vella.
O no prou vella.
O no prou vella, exacte. I ara què he de fer?
No ho sé, digue-m'ho tu. Sí. Què vols fer?
Mira, estic a... jo seguir. I l'edat no és per no acceptar-la, sentir-me que els anys que tinc ara, viure'ls amb... Els que no he pogut viure bé, doncs intentar-los viure bé, perquè les coses, la vida passa i poden passar moltes coses. Per tant, viure'ls bé. I ser dins el circuit o no, m'és igual, en el sentit de que el que funciona dins el circuit tampoc no em sento molt identificada, per tant, sí que trobar un espai on poder-me expressar, però sent lliure.
Deixar-se anar i sentir com ocells de foc buscant la llibertat. El meu cant et persegueix per trobar el teu univers. Cançó per mi que visc en una revolta entre el ser i el sentir d'una vida.
Avui, ben ara, l'he tornat a escoltar la conversa que vam tenir fa 3 anys. I hi ha un detall que l'havia oblidat totalment, que és... L'has tornat a escoltar, tu, fa poc? Però vaja, tu aquest detall te'l deus saber perquè és de la teva vida. Diguem que és que m'explicaves allà que tu, de petita, volies ser humorista.
Sí, i tant. Sí, sí, clar que me'n recordo.
I que imitaves la Lloll.
Sí.
I no me la vas imitar aquest
dia. No te la vaig imitar. Però saps què ha passat aquest temps que no ens hem vist? Que he pogut parlar amb la Lloll. I li he pogut dir i hem estat parlant.
Home!
I això ha sigut bonic.
Què li vas dir?
Bé, va arribar a escoltar-ho i vam parlar-ho i vaig dir no, és que jo la meva... Jo volia ser com tu. Això sí que volia ser com tu. No l'imito encara. Encara no estic en aquesta fase.
T'ha semblat que aquest silenci meu esperava l'imitació. No, escolta'm, Ivet. Content d'haver-te tornat a trobar, d'escoltar-te, de que ens facis aquestes cançons tan precioses, aquest llibre que també teniu, Edicions Poncianes, Camí del text, i aquest camí que vas fent i que ens tornarem a trobar segur. Ja ho saps.
Desitjo que sí. Moltes gràcies pel suport, Albert.
Una abraçada. Gràcies a tu i gràcies pel regal d'haver començat avui amb aquesta música i aquesta cançó fantàstica.
Regal compartit.
De com passa el plor. El disc, Les Hores Blaves, són 2:15 en punt. Heu sentit els senyals horaris. Ara tornem avui. De seguida saludem l'Eloi Vila.
Cançó per tu, filòsof invencible, anirista.